en què ha encertat molt l'Atlético en els fitxatges.
No, no està el llistó massa alt, però jo crec que Reinildo està rendint bé tant la temporada passada com aquesta.
Pilota per l'Atlètic Club, Raúl García en Villalibre. Ja a la desesperada l'equip de Valverde se l'emporta Villalibre amb les mans. Sí. Li ha tocat la pilota a les mans sense voler, però clarament, després d'aquest rebot, aquí, a la mà esquerra. Per tant, pilota per l'Atlético, que guanyarà uns segons. Queden 2.5.
Sí, a més li ha rendit quan l'ha posat de central, també ara la banda. És un bon element aquest Reinildo.
Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 1, amb el gol de Griezmann. Gerbic envia una puntada llarga buscant Witsel. No aconsegueix pentinar, la regala però l'Atlètic Club. Condogbia, Nahuel Molina, Witsel, Desperó, Joao Félix. La gràcia que li ha fet, sort que no l'ha perdut. Si no, Simeone el penja. Fora de banda, favorables matalassers. Que guanyaran uns segons més. 2 minuts clavats pel final. Nahuel. Pilota llarga, no la toca ningú, no? No l'ha tocat Vivian, no l'ha tocat Correa. Per tant, pilota per Unai Simón. Recupera la possessió l'Atlètic Club. Puntada amunt, llarga, buscant el cap d'Íñigo Martínez, que ja està fent la Dolphive, podríem dir, a la casa de l'Atlètic Club.
Hauríem
de buscar un central.
No sé si Goico Eche ja posava a rematar o no.
Andrinua? Pilota des de fora de banda per l'Atlètic Club, banda dreta, Vivian penja la pilota a la frontal, rebutja malament Witsel, li cau a Dani García amb Berenguer, insisteixo, el més lúcid, Berenguer amb Dani García amb Àlex Berenguer, la penjarà Berenguer, la pilota a punt de penal, pentina Zàrrega, salta Iñaki Williams, la treu Reinildo novament, omnipresent. Això és córner, no? No? Servei de porteria. A mi m'ha semblat que l'havia tret Reinildo en l'última opció. Se ha acabado, diu Simeone. Noi, que n'afegeixen un mes.
El delegat s'aixeca, aquelles imatges de Simeone fotent-li, esbroncant al delegat. S'ha aixecat com una esperita del delegat, tu. No el tornaran a enganxar despistat. Ja t'ho dic.
Lo zarandeó, com diuen en castellà.
Molt el verb zarandear.
També és veritat. Va estar bé, perquè crec que al final no hi acaba anant, eh? Es queda allà a mitja sortida, una mica.
Flipa tant, però què està passant ara?
No, però jo quan surt dic, ui, ara va cap allà, com aquell que el castiguen, però el tio diu, va, jo surto aquí, però...
Vinga, ja s'ho farà, tu.
De Marcos a Iñaki Williams a l'extrem dret, davant d'ell Reinildo. Iñaki Williams i Reinildo aguanta Iñaki Williams, la vol passar enrere, que la rebutja a Condogbia, directament per Unai Simón. Jo crec que aquesta és l'última, som a punt d'arribar al 100. Centra Vivian, la pilota a la frontal, pentina Villalibre a les mans de Gerbic. Simeone s'hi està deixant la veu, demanant que el partit s'acabi, s'acaba, fa un salt, marxa sense saludar l'entrenador, sempre educat, s'acaba el partit. Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid, un gol de Griezmann, l'Atlético és tercer de la Lliga.
Amb 19 punts, 17, l'Atlètic Club és quart, després d'aquesta victòria dels matalassers a Sant Mamés. Ho deixem aquí, Esports torna demà, quan s'acabi la transmissió del Clàssic, i ara tu diràs, no us ho perdeu, un munt de protagonistes. No parar, això fins a la 1 de la matinada. Ara. Tot teu, Dani.
Vinga,
fins ara. Mínim.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Tantes coses sabies que era tan poc. Tens per dir-les tantes coses sabies se creix que explicar. Dols per recordar quan acaba el dia tot pot començar. Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Quatre minuts per sobre de les 11, canvi de baveja. Territori del Tu Diràs per rematar aquest dissabte 15 d'octubre del 2022. Vigília de dia gran. Vigília de diumenge de gala, perquè tenim la cursa de RAC1, demà molt atents a veure si guanyen Puig o en Camí, però perquè també tenim una nova edició del gran duel del futbol mundial de clubs.
Jo crec que el clàssic sempre és molt important. Molt important perquè qui guanya surt reforçat, qui perd surt tocat.
un poco ansioso por el clásico, pero bueno, Jacabiesa bien, porque somos líderes. Bueno, si hay algún equipo que tiene que te...
For us it's a little bit tough moments, but we know that we have the...
Per nosaltres és un moment una mica dur, però sabem que diumenge tenim l'oportunitat de sortir al camp i demostrar al clàssic que som allà per lluitar i intentar guanyar.
Evidentment... Falta un dia.
Ara ja sí... Un dia perquè arribi aquest Madrid-Barça demà, a un quart de cinc, a un escenari monumental com l'estadi Santiago Bernabéu, una de les grans cites de la temporada. Hi ha en joc el lideratge de la primera divisió masculina de futbol. Per tant, arrenca ara mateix un Tu diràs especial, prèvia de clàssic, amb un munt de veus, un munt d'anàlisis i opinions i tota la informació necessària perquè sapigueu exactament què ens espera demà sense perdre-us cap detall. Del que heu de saber ara mateix de tots dos equips, que sorgeix de les respectives convocatòries per al partit, amb dos noms propis. Quin és el Barça, Marta Ramon?
Jules Koundé ha rebut l'alta mèdica i és la gran novetat de la convocatòria. Ja us vam avançar a RAC1 que demà serà titular al Bernabéu. Koundé ha deixat enrere la lesió que va fer-se al bíceps femoral de la cuixa esquerra en França el 23 de setembre i avui Xavi ha confirmat que està físicament al 100%. L'equip s'ha entrenat aquesta tarda i després ha volat cap a Madrid, on ja s'ha instal·lat el seu hotel habitual.
Busquem també el nom propi de l'equip blanc, enviada especial a Madrid, Laia Coll...
Llista de 23 del Madrid amb l'absència destacada de Courtois, que finalment no s'ha recuperat a temps dels problemes a l'esquena i demà serà Lunin qui defensi la porteria del Madrid. Tampoc podrà jugar Ceballos, però en canvi sí que estarà disponible Rüdiger. L'alemany jugarà amb una màscara per protegir-se de la ferida que té del cop de cap que va rebre a la cara dimarts a la Champions i que va suposar 20 punts de sutura. El Madrid espera amb ganes el clàssic, vol aprofitar la ferida del Barça i aconseguir un cop d'efecte a la Lliga.
La Marta i la Laia, que seran demà encarregades d'apropar-nos les sensacions dels equips durant la transmissió del Barça Juga a RAC1, que com sempre liderarà en Joan Maria Pou. Avui dia gran trucarem en Pou per tastar les sensacions que té a menys de 24 hores d'aquest clàssic i després, insistim, tertúlia especial amb una gentada de Pou. A la Laia i a la Marta hi afegirem en Ferran Correas, en Marc Carmona, en Xavi Hernández, els habituals del dissabte i també des de Madrid ens acompanyaran per aportar la visió que es tenen des d'allà en Rodrigo Fáez i la Mònica Marchante, companya de Movistar. Per tant, festa grossa per fer-vos companyia en aquestes últimes hores de la Conda abans del clàssic. Barça corresponent a la novena jornada de competició, de la qual avui se n'han jugat quatre partits més. En destaca el primer, un empat a un entre Girona i Cádiz, amb gol d'Estuani de penal a l'última leda del partit. Després en parlem amb en Miquel Agut. I també demà serà el torn de l'Espanyol. Tot just jugarà després del Barça a l'RCD Stadium, 6:45, Espanyol-Valladolid. A més, explicarem el retorn del futbol femení domèstic, jornada 5 de la Liga F, un empat i una victòria, bon empat del Levante Les Planes al camp del Llevant, 1-1, i Atlètic Club 0, Barça 3 en el retorn d'Aitana. I tota la resta de l'actualitat en bàsquet. Acabem de viure duel català, Manresa 78, Barça 101. Avui que s'ha fet oficial el que us va avançar RAC1, el fitxatge de Pere Oriola pel Girona. Motor també, tenim graelles definides al Gran Premi d'Austràlia i encara alguna cosa més fins la 1 de la matinada. Vuit minuts per sobre de les 11 i per començar aquesta prèvia connectem amb qui ens ha d'explicar, esperem, la victòria del Barça. Joan Maria Pou, ara el tu diràs.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Despertar, aixecar-se, és el que ha de fer el Barça. Hola, Pou, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, Dani.
Ara em deia, esperem que ens expliqui en Pou una victòria demà. A veure, després de més de quasi 72 hores de la patacada a l'Inter, imagino que ja tot digerit, que no oblidat, eh? Digerit. Quines sensacions tens ara mateix al cos, Pou, per demà?
Doncs unes quantes i algunes contradictòries entre elles, no? Sí. Evidentment, el discurs de Xavi avui torna a ser un discurs que a mi m'agrada. A mi, Xavi, a la sala de premsa, en general, m'agrada Tirana, que m'agrada molt. I m'agrada que continuï doncs, defensant l'estil d'una manera radical, m'agrada que el múscul que vulgui que es desenvolupi més el seu vestidor sigui el cervell. Tot això m'agrada, però alhora tinc la sensació que el partit de demà és perillosíssim. A mi és aquests partits que em fan més por una pedregada. Per què? Perquè la clatellada de la Champions és una clatellada de les que fan mal i de les que faran mal durant moltes setmanes i molts mesos. Perquè ara ho hem digerit poc o molt, però quan vinguin els sortejos, quan vinguin les eliminatòries del febrer, doncs és una ferida que tornarà a sagnar quan veiem el Barça jugant els dijous i no els dimarts i els dimecres, no? Per tant, és una clatellada de les importants. I el partit de demà em fa més poc una pedregada, perquè és normal que el Barça perdi el Santiago Bernabéu. Parlo ara des del punt de vista estrictament estadístic.
Clar.
És normal, no seria per posar-se les mans al cap. Però en cas que el Barça perdi, és molt important com perdrà el partit. I si l'empata o el guanya, evidentment, doncs meravellós. No? Però segons quin tipus de derrota demà, amb la ferida de l'Inter encara fresca, podria ser perillós per l'estabilitat de l'entorn i per la credibilitat del projecte.
Clar. És que aquí jo crec que és un moment, com en tots els moments importants i complexos del Barça, molt, molt concret, perquè ja sabem que, diguem-ne, la idiosincràsia blaugrana respira altres aires que molts altres clubs. Perquè hi ha hagut un debat estilístic en els últims dies, Joan Maria, des del dimecres, no?, de plantejament, dels canvis... Llavors, en aquest sentit, la importància rau, com dius, en com es juga i en com Xavi planteja aquest partit. Jo crec que hi haurà molta gent molt pendent d'aquesta qüestió estrictament futbolística.
Sí, tot i que sorpreses jo crec que no n'hi haurà gaires. El Xavi Hernández en aquest sentit no ha enganyat a ningú, no? Ell és un radical d'una manera d'entendre el futbol i intentarà plasmar-ho també a la gespa del Santiago Bernabéu, com per exemple va aconseguir la temporada passada amb una plantilla amb menys qualitat que l'actual, no? Jo, donant-li voltes al que vaig veure el dia de l'Inter, arran del que dius del estil Dani,
sí.
Jo ara, clar, perquè fas una anàlisi allà en calent, també, al camp, al partit, allò, no? Tot està encara com bullint, i després d'haver-hi donat voltes, d'haver repassat una mica el partit, d'haver escoltat els uns i els altres, que també està bé, doncs escoltar altres punts de vista, jo potser l'únic que crec és que des d'un punt de vista defensiu, tenint en compte que el Barça només necessitava guanyar el partit, després del descans amb l'1-0, potser fer un pas enrere, però sí. No un pas enrere per renunciar al teu estil, sinó simplement un pas enrere a l'hora d'assumir riscos. No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Tornar potser a una defensa de 4, mantenir un 4-3-3, no em refereixo a posar un autobús al davant de la porteria de Ter Stegen, perquè això no ho vol pràcticament ningú a l'entorn del Barça, i per descomptat no li pots demanar això a Xavi, perquè és que no ho farà, jo crec que gairebé mai ho farà, potser en alguna situació desesperada, 2 minuts, quan no hi hagi més remei.
Aquella famosa pausa, no, Joan Maria? Potser la paraula aquesta
sí,
que diem, no? La
sí,
pausa, això.
Sí, la pausa, el control... Que al final tot això forma part del libreto de Xavi, no? L'intentar decidir tu el tempo del joc, el tempo del partit, no? I a mi em fa la sensació que entre la sobreexcitació de l'entorn, com es va celebrar el gol de Dembélé, ja demostrava que també en el vestidor hi havia moltes ganes de guanyar aquest partit, que jo en aquell moment em vaig fer una lectura positiva. Jo creia que d'això em podia sortir una energia que servís per aguantar el tipus, però és veritat que la segona part tot això va derivar en un descontrol, en una pressa, en una precipitació que va fer que el Barça no pogués governar el tempo del partit, no? Per tant, demà, que l'excitació també hi serà, en aquest cas en contra, que trobaràs un rival que sap que el Barça arriba tou moralment i que intentarà fer mal, doncs serà importantíssim governar el partit, perquè si tu vas a intercanviar cops amb el Madrid, tot i que no tinguin el porter titular, per tradició, m'atreveria a dir, en saben molt més ells que el Barça. De guanyar en l'intercanvi de cops, en el descontrol, en situacions d'aquestes que no saps ben bé per on sortirà el partit. No? Per tant, jo demà espero que s'hagin après algunes lliçons de la segona part de l'Inter i que l'equip sàpiga governar una mica més el tempo, no?
I parlant d'intercanvi de cops, qui colpeja, i ja ho sabem, i a vegades fins i tot s'han dissenyat onzes en funció d'aquest jugador, és Vinícius. I t'ho relaciono amb aquesta alta, que la Marta Rabona ens ha vingut explicant durant tota la setmana, de Koundé, que Koundé sabem que segurament... No, vaja, segurament no, segur, no pot estar al seu millor moment, ni molt menys, i vés a saber com Xavi... Després el departament d'alineació ja farà la seva feina, eh? Però com Xavi dissenya un 11 com per aturar una figura així, tenint en compte que no tens la peça a ple rendiment per aturar-la, segurament.
Sí, i la meva pregunta, Dani, és, tenint en compte què va passar al centre de la defensa contra l'Inter, què fas? Jugues amb Koundé de lateral o jugues amb Koundé i Eric García de centrals? Fas jugar Koundé de lateral i de central per la dreta i te la jugues amb Sergi Roberto a lateral dret.
Clar.
Sí, sí. El que estic dient tampoc és extraterrestre. És a dir, tu podries sortir amb una defensa de 4 més clàssica i apostar perquè sigui Koundé el teu central, el costat d'Eric García. Tens una sortida de pilota descomunal, tens un corrector que, si diu Xavi que està al 100%, doncs també t'ajudarà molt, i tens a Koundé a prop de Sergi Roberto per quan calgui.
No m'esmentes Piqué, per aquí, Pou?
Bé, és que ho dic en aquest sentit.
Sí, 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 sí.
O te la tornes a jugar amb Piqué al centre de defensa del Bernabéu, per molt que Piqué hagi fet exhibicions quan estava en plenitud en aquell camp, que sabem que més el posa especialment cachondo, com li hem preguntat avui a Xavi a la roda de premsa. Jo tinc seriosos dubtes de si cal doblar l'aposta amb Piqué o no. Jo, a mi, si em fessis escollir ara mateix la defensa, jo escolliria Sergi Roberto de lateral dret, Koundé i Eric García de centrals, i tinc dubtes entre Marcos Alonso i Valde a lateral esquerra. I els 6 al davant, els de sempre, diguem-ho
així. Sí, sí, sí. Doncs mira, ja ha donat una pista en Joan Maria, que s'anima amb el departament d'alineacions. Demà veurem qui...
No he parlat amb el departament.
Molt bé. A veure com va la cosa demà. I com sortim de dubtes, que al final també és el que és divertit també de la nostra feina, intentant endevinar i intentar saber què passa.
I tant. I demà, independentment dels noms i del plantejament tàctic, que evidentment serà rellevant, com ja vam dir a la prèvia d'Inter, Dani, jo crec que el factor coco,
sí,
la mentalitat, la personalitat, la paciència, la capacitat de reaccionar si reps un cop, jo crec que l'element psicològic serà fonamental. Perquè tu saps que el Madrid, tu pots avançar-te en el marcador i saps que pot haver-hi qualsevol detall que encengui el camp i encengui l'equip, i en 2 minuts et poden remuntar el partit.
Absolutament.
Bé, doncs el Barça ha de ser capaç de demostrar que potser el Bernabéu rep primer el cop i ser capaç de reaccionar. El que no volem veure és un Barça que, quan encaixa un gol, diguéssim, cau a la lona ja i perd una mica el nord. Que és una de les coses que va denunciar Busquets l'altre dia.
I que, malauradament, hem vist, és una pel·lícula que hem vist en els últims partits. Sí, sí.
Bé, això és un doncs demà compte, perquè pots prendre mal.
Sí, sí.
I jo crec que demà el que no et pots permetre és prendre mal.
Això està clar, sí, sí. Tant de bo que no prenguem mal i que expliquem bones notícies. Demà, 4:15, amb en Joan Maria Pou narrant-nos un nou clàssic des del Santiago Bernabéu. Insistim, tant de bo, mira, que s'assembli de l'any passat, només faltaria. Només que s'hi sembla una mica, ja somriurem. Hòstia. I de quina manera. Només faltaria.
Amb la meitat ja faig.
Exacte, i tant, ja t'ho signo. Pou, a descansar, moltes gràcies i demà t'escoltem. Una abraçada forta.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. 19 minuts per sobre de les 11 de la nit, l'anàlisi i l'opinió d'en Joan Maria Pou. Fem una pausa i arrenca aquesta tertúlia especial clàssic Madrid-Barça.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
El clàssic a Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minuts per fer història. Que no t'ho expliquin. Viu-lo en exclusiva a Dazón. El clàssic i els esports que vols. Ara des de 19,99 € al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 300 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
A Romacar, concessionari oficial Ford, disposem de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata. Tenim estoc, unitats limitades a preus irrepetibles només aquest mes. Romacar, a Barcelona, a La Maquinista i al carrer Aragó, a Sant Just i a Sant Boi, únic concessionari fora Catalunya amb 4 premis Charmans a l'excel·lència en l'atenció al client. Romacarabs.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 20, 21 i 22 d'octubre. Ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Reserva la teva cita a lampis.es. Recorda, condicions úniques en tota la gamma Skoda només els dies 20, 21 i 22 d'octubre. Més info a lampis.es. Skoda Lampis, a Molins de Rei, Sant Boi i l'Hospitalet.
Arriba el nou Mazda CX-60, el SUV de 327 cavalls amb etiqueta zero i 6 anys de garantia. Artesania japonesa perquè gaudeixis de cada moment. Nou Mazda CX-60 híbrid endollable. Crafted in Japan.
Descobreix-lo a Romakuruma, concessionari oficial Mazda a Sabadell i Mataró. RomakurumaMazda.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe a puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
42.003, 42003, de la sèrie 12012.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Dani Aguilar.
Tres minuts per sobre de les 11 de la nit, dia gran, dissabte 15 d'octubre del 2022. Venen engorilats els tertulians avui amb ganes de gresca, perquè avui el dia s'ho mereix. Hola, míster Marc Carmona, què tal?
Molt bona nit.
M'estic que tens claríssim l'11, després me l'expliques.
Sí.
Clar, però meridià el tens, de pe a pa. Hola, Marta Ramon, bona nit de nou, eh? T'ajudarà el Marc, no pateixis, no, que el té clar.
Me n'alegro,
perfecte. Hola, Xavi Hernández, bona nit.
Bona nit.
Tu també el tens claríssim.
Més després, o menys.
Després me l'expliques. I hola, Ferran Correas, bona nit.
Bona nit.
També, també el tens clar.
No, ni idea.
Molt bé, fantàstic, genial. Des de Madrid tenim la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Com, tot bé per Madrid? Com va la temperatura per Madrid? Recomenso, perquè aquí fot un calor de caldeu.
Aquí també fa molta calor, una temperatura molt bona per aquells que els agradi el bon temps, que no tinguin ganes encara de fred, perquè es podia passejar durant tot el dia sense jaqueta, tranquil·lament i bé pels carrers de Madrid.
Molt bé, fantàstic. I avui, el dissabte, un dissabte gran, afegim una veu de luxe per aquesta prèvia, l'Òptica també des de Madrid, amb la Mònica Marchante. Hola, Mònica, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit a tots.
Un plaer que estiguis amb nosaltres avui per analitzar també aquest clàssic. Tu que vaja, n'has viscut, Mònica, a la Llotja. Tu saps quants n'has viscut? Has contat quants clàssics has viscut, tu o no?
Debería haberlos contado, ¿eh? Esto, porque de hecho creo que es el primero que no vivo, pues probablemente en 18 años, si no me salen malas cuentas.
Déu-n'hi-do.
Sí, carai, sí. Carai. Igual demasiados, ¿eh?
No, home, no. Ja, sí. Clar, demà el s'emet per DAZN, serà el primer clàssic que emetrà DAZN. Per tant, demà tindrem aquesta nova manera de veure el clàssic a través de DAZN. En fi, tu també tens clar l'11 del Barça, Mònica, per demà? Pots més o menys tenir-ho clar? O no en tenim ni idea com en Ferran?
No, eh? Tengo más claro el del Madrid.
Home, sí, sí, sí. Difícil no és. Bueno, és que estem a punt que el tregui Ancelotti, no? Pot ser que d'aquí 5 minuts tinguem l'11 del Madrid, ja, perquè el treu tant d'hora que a vegades ja el tindríem aquí. En fi, sí. Amb la Mònica Marchante, amb el Ferran Correas, el Xavi Hernández, el Marc Carmona, la Laia i la Marta, desgranant ja tots els detalls d'aquest clàssic, començant per les últimes hores, amb aquests noms propis que dèiem al principi, Marta, començant pel Barça.
Sí, hem de destacar que Koundé ha rebut l'alta mèdica i és la gran novetat de la llista. Ja us vam explicar aquí a RAC1, ho vam avançar, que demà serà titular al Bernabéu i que s'ha entrenat aquesta setmana amb aquesta intenció, sortir d'inici. Koundé ha deixat enrere la lesió que va fer-se en França el 23 de setembre, aleshores se li van pronosticar de 3 a 4 setmanes de baixa i avui se n'han complert tot just 3 i avui també Xavi ha confirmat que està físicament al 100%. L'equip ja és a Madrid, s'ha entrenat aquesta tarda i després ha volat cap allà i ja s'ha quedat concentrat al seu hotel habitual.
I de fet, Laia, has vist aquesta arribada al Barça que, com diu la Marta, ja és a Madrid.
Exacte, ha aterrat passades les 8 del vespre a la capital d'Espanya. Al voltant de les 9 ha arribat a l'hotel de concentració i hi havia una cinquantena d'aficionats esperant-los, però s'han quedat decebuts perquè no els han pogut veure. L'autocar ha parat de tal manera que els jugadors directament han entrat a dins l'hotel i ha fet l'autocar feia de pantalla i els aficionats no els han pogut veure. Tampoc nosaltres hem pogut veure les cares dels futbolistes perquè la majoria han baixat amb les caputxes posades. Val. Però sí, el Barça ja és a Madrid per jugar el clàssic de demà.
Molt bé. I el nom propi és, per absència, Laia, Courtois.
Sí, una baixa molt sensible, sens dubte, la del porter belga, que no s'ha recuperat a temps dels problemes a l'esquena, no ha pogut entrenar-se, retornarà la setmana que ve, està per veure si ho farà dimecres contra l'Elx o bé ja el diumenge contra el Sevilla, però el que és segur és que demà, Ancelotti ho ha confirmat avui en roda de premsa, Courtois no defensarà la porteria del Madrid, ho farà l'únic com en els últims partits, per tant, dues baixes per l'equip blanc, Courtois i Ceballos, qui sí que podrà jugar demà és Rüdiger, jugarà amb una màscara per precaució, perquè recordeu que dimarts va rebre un fort cop a la cara, que li van haver de posar 20 punts de sutura. Està recuperat, però per precaució, perquè no hi hagi cap problema amb la ferida, no en jugarà demà amb una màscara en cas que Ancelotti decideixi alinear-lo.
No fa falta dir-ho, evidentment. Començo per tu, Mònica, i després ho trasllado a la taula. La baixa de Courtois, vaja, no sé quina confiança també es té en l'únic des de Madrid, però és que Courtois, Benzema són com el pare i la mare, al final.
Para mí, importantísima. O sea, así como el año pasado marcó el clásico claramente la baja de Benzema, no te diré que lo va a marcar, porque esto no lo sé, pero para mí es una baja muy importante, a la que se le ha restado, digamos, importancia estos últimos partidos en Madrid, porque se ha creado siempre la expectativa de que iba a estar, porque en principio eran unas molestias sin importancia, pero claro, esto ha ido creciendo, pasando las semanas, y Courtois no está. Tampoco había empezado la temporada como acabó la anterior, esto también es justo decirlo, quizás también ya ha quejado de esos dolores, pero a mí me parece una baja importantísima.
Ara, tal com van les coses, a vegades amb el Barça, no vull dir molt alt, perquè demà m'hauré de menjar les paraules, però ho sabeu, no? Demà l'únic, ja veuràs, demà l'únic. Demà l'únic es converteix...
L'únic se corona. Sí. L'únic se corona en el clàssico.
Exacte. L'únic, com és? Se doctora, no?
Se doctora, sí.
Però vaja, en tot cas, home, és que Courtois les ha fet molt grosses en els clàssics, també, per tant...
Courtois els clàssics i...
Vaja, ja tot arreu,
la temporada passada va ser el jugador més decisiu al tram final. La final de la Champions... Jo no li recordo una final de Champions amb
brutal,
porter.
Brutal.
Des que miro futbol, tan decisiva.
Jo sí.
La de Casillas.
No, Karius.
No, ja m'entens, però decisiva en positiu.
Sí, sí.
Va fer aturades... Va aturar ell al Liverpool.
Sí, absolutament. Ferran...
Lunin, de moment, ha jugat 4 partits. Els 4 partits que Courtois ha estat lesionat. Han encaixat 3 gols, una porteria 0 contra el Getafe, però clar que els rivals doncs no són de l'entitat del Barça. Un partit contra l'Osasuna, en què el Madrid no va passar de l'empat, i el doble enfrontament a la Champions contra el Shakhtar.
Ferran, respecte a la baixa de Courtois.
Va, per mi molt important, però també és cert que no és el primer partit que juga l'únic, no és allò que s'hagi lesionat fa ahir.
No, però és el que deia la Laia, l'exigència és evidentment diferent, sí, el tamany del partit, de la pressió...
Tindrà, evidentment, serà, suposo que el Barça l'exigirà més que l'han exigit altres rivals que han jugat els últims partits contra el Real Madrid. Home, per mi Courtois ara mateix és el millor porter del món. Mm. Per tant, si no el tens, doncs per molt que els entrenadors moltes vegades diguin no, que juguin els millors, jo estic convençut que Xavi prefereix que jugui l'únic que Courtois. Home. De fet, avui...
Aprovar-lo, no? La clàssica d'aprovar-lo.
No, se li ha preguntat si tindrien... tindrien ordres els jugadors del Barça de xutar més, i ha dit que no, perquè és veritat que Xavi el que vol és que sobretot els migcampistes disparin molt més a porteria des de fora, perquè és una manera d'obrir les defenses tancades, que demà la del Madrid no serà una defensa tancada, però jo estic convençut que demà el provaran molt més que si hagués estat Courtois.
Sí? Sí,
home, sí, segur.
Marc?
Crec que és una baixa importantíssima. El món del futbol té la tendència de donar els premis als de davant, no? I perquè és veritat que segurament fer gols és el més difícil. Però... jo recordo l'època de Casillas i Ronaldo, o Víctor Valdés, o sí. Comentaves l'any passat de la final de Courtois, però és que recordo la semifinal amb el City, que li treu una...
A Grealish.
Sense aquella aturada el Madrid no passa, no? Que sí. Passa que moltes vegades no, les floretes se les emporten els que fan els gols. Però crec que són tres porters, tres exemples de que podrien lluitar perfectament per ser el millor jugador d'Europa, també, sí. No? Per tant, per mi una baixa importantíssima.
Acabes d'abocar un partit que no sé si volia recordar, aquesta semifinal Madrid-City, no sé si hi ha una prèvia d'un clàssic, la volia recordar, perquè allò és del més gros que he vist jo a la meva vida. Però vaja, no ho recordarem. Hem d'analitzar exactament com arriben tots dos equips, i sabem que el Barça arriba una mica ferit.
Tu diràs amb Dani Aguilar.
I així, poc o molt, se li ha preguntat a Xavi avui a la roda de premsa, Marta.
Sí, que no ha negat la transcendència evident del clàssic, però venint d'on ve l'equip, amb la decepció de la Champions, ha demanat calma pel projecte que diu encara està en construcció.
La davallada l'altre dia en Europa és trista, però bé, això continua, hem de ser positius, seguir creient en el projecte, crec que estem pel bon camí, insisteixo, crec que estem pel bon camí, i sempre diem que les notes són a final de temporada, tot i que és veritat que la nota en Europa doncs no és gens bona fins ara, no? Som conscients que hem de millorar, però crec que el projecte doncs, acaba d'arrencar, diguéssim, no? És un projecte que està en construcció i ara no ho podem destruir tot de cop, no? Diguéssim, calma, paciència, i hi ha altres competicions a part de la d'Europa, no?
Ja us explicàvem dijous que després del partit contra l'Inter hi havia hagut conversa entre el president Laporta i Xavi, una xerrada constructiva on li va transmetre confiança i que avui ha valorat Xavi.
Confiança màxima, que quedava mucha temporada... que se había dado la cara en todo momento en los partidos de Europa, que Presi también es muy, muy optimista, ¿no? En este sentido es un fenómeno, ¿no? Porque siempre te da alas, te está positivo. No hay que salir del camino de trabajo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino. El día que no lo piense, pues también lo diré, ¿no? Pero yo creo que estamos bien.
També li han preguntat com està ell i com està digerint la patacada. Diu que en el moment que senti que ja no és una solució pel Barça, marxarà.
Intento ser fort mentalment, eh? Sé que hi ha molta pressió i que hi ha crítica, i sé on estic, és el Barça. I també que sóc molt culer i sóc molt caparrut i voldria, i m'agradaria i desitjaria que això sortís bé, no? Per tant, no pararé de treballar, d'insistir i de creure en el que estic fent o en el que estem fent com a staff, i els futbolistes els veig implicats. El dia que no vegi tot això clar, me n'aniré cap a casa. Jo no seré un problema pel Barça el dia que vegi que no sóc una solució, no? O que no, el dia que no em cregui que no sóc una solució, doncs marxaré cap a casa.
Per tot plegat, fins a quin punt té ganes Xavi que comenci el clàssic de demà?
Pensando en el clàssico de mañana, ¿a usted le pone cachondo el partido?
Bueno, cachondo no sé si sería la palabra. No, pero... Está muy bien, hombre. Bueno, pues que me gusta jugar contra el Madrid a mí, me gusta, yo soy muy competitivo, me gusta, claro que sí, es un clásico y siempre le digo a los futbolistas que a mí me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos.
Me agrada bastante la respuesta, digo, no sé si sería la palabra, pero está muy bien, hombre, claro que sí, està bé la resposta de Xavi. I de Madrid, què se'n diu de com arriba aquest Barça després de la patacada davant l'Inter, Laia?
Doncs aquí a Madrid, doncs, òbviament s'ha celebrat la patacada del Barça a la Champions, és l'etern en rival i es vol aprofitar per deixar el Barça més tocat amb una victòria demà al Clàssic. Diu Ancelotti, però, que no sap si això, si la desfeta contra l'Inter de Milà afectarà o no els jugadors del Barça, però diu que ells s'han de centrar en ells mateixos.
Yo digo, no sé, no puedo saber cómo le va... cómo les ha afectado lo que ha pasado el miércoles, cómo se lo va a afectar, sí, hoy sé, hoy más, creo que nos vamos muy lejos, tenemos que empezar a jugar nuestro partido, intentar de ganarlo. Como he dicho, es un equipo que tiene recursos para hacer el Barça una gran temporada.
A la línia que ara escoltàvem, el tècnic italià ha dit que el Barça té recursos per fer una gran temporada. Segura Ancelotti que quan ell li pregunten pel Barça no veu un equip a qui no li han anat bé les coses de la Champions, sinó que veu un equip fort que no ha perdut cap partit a la Lliga.
A mirar, tengo que mirar a un equipo que ha ganado todos los partidos de la Liga, ha empatado uno, el primero, que tiene una dinámica y una racha muy buena en la Liga. Entonces nosotros miramos a esto. Es un equipo que... desde el principio en la competición nacional lo ha hecho muy bien y ha tenido algunos problemas en la Champions League, donde problemas suelen pasar en esta competición, pero en la Liga han sido espectaculares.
Barça i Madrid empaten ara mateix al capdavant de la classificació. Els dos han guanyat 7 partits i n'han empatat un. El Barça ho va fer a la jornada inaugural, al Camp Nou 0-0 contra l'Elx, i el Madrid fa 15 dies al Bernabéu contra l'Osasuna. El Barça, però, és primer per la diferència de gols, té un més 19, mentre que el Madrid té un més 12. Bàsicament, la diferència és a la porteria, perquè el Barça ha fet 20 gols, el Madrid 19. La diferència és en els gols encaixats. Ter Stegen només ha encaixat un gol en els 8 partits disputats fins ara i el Madrid, entre Lunin i Courtois, n'ha encaixat 7.
Ara ho parlàvem amb en Pou, aquesta qüestió emocional del Barça que cau, i que cau repetidament en els últims partits, i que això entenc que demà, de cara a la gestió del partit, és absolutament vital, perquè no saps mai què pot passar al Bernabéu, o sí que ho saps molt, el que pot passar al Bernabéu.
És fonamental, perquè jo crec que el que sí que sabem és que el Madrid colpejarà.
Clar.
O sigui, el Madrid pot estar... jugant malament, o pot estar una estona molt replegat i tu tenir la possessió, però el Madrid és un equip que colpeja, i colpeja diverses vegades. I el Barça, més enllà de les qüestions futbolístiques, hem vist que mentalment, darrerament, sobretot després de l'aturada, és un equip que quan l'han colpejat
ha caigut
amb el genoll a la lona, o a vegades amb dos. Per tant, això és una cosa que demà, a mi particularment, sí que em preocupa.
Totalment, totalment. El Barça... crec que aquest partit li arriba en un mal moment. Jo suposo que si fessis una enquesta allà dins segurament preferirien jugar contra l'Osasuna al Camp Nou o contra el Betis al Villamarín abans que anar al Bernabéu. Perquè crec que és tan grossa la patacada que s'ha de digerir en pocs dies que anar al Bernabéu, que és anar al camp més difícil de la Lliga, pot ser un marrón. Potser un marrón. Si a més hi ajuntes les...
A vegades ho veiem al revés, a vegades, eh? A vegades, després d'una bufetada, dius, potser és quasi millor anar a jugar al camp del Madrid, perquè és allò de dir, escolta, caixa o faixa, saps?
Sí, però són dues bufetades en dues setmanes seguides.
O no, si guanyes,
Inter allà,
te n'oblides.
Inter a casa,
sí.
Quedes fora de la Champions i...
Però vull dir que va per barris, això. Hi ha vegades que hi ha entrenadors que et diuen després d'una hòstia com aquesta, jo prefereixo un partit molt exigent.
Una bona sacsejada.
En aquest Barça penso jo que és més motor diesel, és més d'intentar digerir les coses a poquet. Que no en un escenari tan exigent com el Bernabéu.
Per com està el Barça, jo estic d'acord. Pel tipus de plantilla,
més,
crec que té
el Barça. I a més estem vivint... És que és una temporada molt atípica. És un any superestrany perquè estem vivint una espècie de mes d'abril al mes d'octubre.
Sí.
Perquè normalment al mes d'abril estem acostumats a que les temporades es resolguin en 3 partits en 2 setmanes i les equips estan rodats i ja ho tenen clar. Però el mes d'octubre, amb un Barça que va embolqués en molts sentits, tot i les palanques, tot i els fitxatges... han caigut dos jugadors i l'invent ha caigut a terra. Mm. Han caigut Araujo i Koundé i el Barça ha hagut de jugar una altra cosa. I això no ha anat bé. No ha anat bé. I gestionar emocionalment aquest mes d'abril, el mes d'octubre, és una putada. I per això jo crec que aquest clàssic és bastant inoportú. Dit això, potser guanyen 0-3 i,
home, i, tant.
I ens alegrarem, però sí, sí. Emocionalment és difícil.
Mira, jo crec que Xavi té l'experiència, és cert que són pocs dies i això va... l'empat que et deixa pràcticament eliminat contra l'Inter va ser dimecres i avui estem a dissabte, són pocs dies.
Sí.
Però Xavi sí que té l'experiència de la temporada passada. La temporada passada va haver un moment, sobretot després del Bernabéu, que fins i tot alguns es van pensar que el Barça podia atrapar el Madrid.
Home.
Estava llunyíssim.
0-4,
però,
Ferran.
Però que el podria atrapar, i allò es va pensar al vestidor, no es va pensar al mercat, es va pensar al vestidor.
El mercat també.
El que passa que llavors...
Sí.
El mercat també.
Sí, exacte.
Va arribar una patacada, que va ser la de l'Inter.
Va arribar l'aturada de seleccions primer i després la resta.
Perquè en aquell moment, tot i que s'havia caigut a la Champions, el vestidor, la plantilla, tothom volia també guanyar l'Europa League. I es veien amb possibilitats de guanyar l'Europa League. I va arribar la patacada contra l'Inter i el Barça no es va aixecar. Van quedar eliminats a l'Europa League, però la Lliga va ser un desastre ja fins al final. Llavors... té aquesta experiència, Xavi, i no tots els jugadors, perquè hi ha molts noms, però té aquesta experiència per en aquests tres dies... Hi havia festa, em sembla, demà, ahir.
Sí,
i al final va treure. Sí. Això no és, per mi no és un càstig. O sigui, els entrenadors diuen, ara com que hem perdut, càstig, a córrer. No.
No.
Suposo que és precisament per això, per intentar recuperar anímicament els jugadors i que arribin en el moment, i jo es coincideixo amb el que deia el Marc. Jo crec que... un bon moment per aixecar-te és anar al Bernabéu.
L'aspecte mental, Ferran, és el més difícil d'incidir com a entrenador i de treballar alhora. Per tant, per més que Xavi ho sàpiga i per més que hauran xerrat i parlat, un cop estàs allà, quan et ve la onada que et va passar per sobre, és molt difícil d'aturar això. I l'any passat vam veure tres super mega equips que quan els hi va passar la onada per sobre, es van desfer.
Ah, tu dius el Bernabéu. Bueno, sí, sí, això sí. Sempre. Sí, sí.
Per això et dic, però que l'experiència de Xavi aquí...
El Bernabéu, els primers 10 minuts, ja és una onada mortífera.
L'experiència de Xavi aquí, saps? És molt difícil d'incidir dintre els caps de 25 persones.
Però és que a part...
És que no només és un clàssic.
Però és que a part hi ha un altre tema, que és que venim d'explicar i d'analitzar com el Barça d'alguna manera mostra presses i precipitació en el joc fruit d'aquesta ansietat que viu no només a nivell d'equip sinó a nivell estructural gairebé de club, aquesta pressa per tornar a l'excel·lència, aquesta pressa per tornar a ser competitius a tot arreu i per saltar pantalles molt, molt ràpid amb un projecte que encara, com deia avui Xavi, encara està en construcció, no? I a dins d'aquestes presses i aquesta ansietat que es fa evident també en el joc, segurament un escenari com el del Bernabéu el que fa precisament amb la seva grandiloquència, tota la litúrgia que té un clàssic i la importància que té un clàssic en el cap dels jugadors, el que fa és afavorir precisament això. No afavoreix un escenari on tu puguis d'alguna manera rebaixar pulsacions i intentar tenir el cap més fred, sinó que afavoreix continuar aprofundint en aquesta ansietat i aquesta pressa.
Totalment d'acord. Totalment d'acord. Però... A més, hi ha una, és molt ràpid. Hi ha una cosa que és que si el dia de l'Inter era un caixa o faixa, el de demà és un caixeta o faixeta. Perquè és un clàssic, però és un partit en què els dos líders de la Lliga, igualats a punts, es distanciaran si no empaten.
Sí, sí.
O sigui, a més, el Barça demà té un escenari emocionalment molt carregós com un clàssic, però té un partit decisiu contra el seu màxim rival per guanyar el títol, que per mi és l'obligació de la temporada, que és guanyar la Lliga. La Champions, jo en aquesta taula ja vaig dir fa unes setmanes que és el premi, que és una altra cosa, però l'objectiu d'aquest Barça reforçadíssim és guanyar la Lliga.
Ho va dir Laporta l'altre dia. Sí, sí, sí.
Que és una cursa de fons que també et permet anar creixent d'una altra manera.
Per això crec que és millor jugar al Camp del Mallorca que jugar al Bernabéu després de les patacades de l'Inter.
Mònica.
Yo es que he escuchado a Xavi diciendo que lo veía como una oportunidad y estoy de acuerdo. La última comparecencia del Real Madrid en el Bernabéu en Liga fue el empate contra Osasuna, que generó muchas más dudas de las que puedan parecer. El Barça es cierto que viene de un batacazo, pero también es cierto que el año pasado, en unas condiciones mucho más precarias, hizo lo que hizo en el Bernabéu y estas cosas flotan todavía en el ambiente. A mí me parece que es un escenario donde el Barça ha sabido hacer partidos memorables y no... Sí, ahora parece que están muy lejos, pero esto al final pervive en la memoria todavía de algún jugador que está todavía en el equipo, y el propio Xavi ha vivido muchos de esos, y a mí me parece que el Barça va a afrontar el partido como una oportunidad. Si mañana ganan el Bernabéu, ojo, que es verdad que dice Ancelotti que es muy pronto, que queda mucha liga, que es una liga muy extraña, que tenemos el Mundial en medio, pero a mí me parece que de verdad lo que trata de transmitir Xavi es que es una oportunidad, porque es la mejor manera, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que después de un batacazo como el del otro día, lo mejor es tener un gran escenario donde jugar un gran partido. Porque si el Barça jugase contra Osasuna, lo normal sería que ganase. Mañana tiene una oportunidad de ganar un partido que le sea o que le sirva de punto de inflexión y de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, aquí estamos para la Liga.
Però com en els últims partits s'ha vist tan tou, aquí és on vaig jo, que no sé si és tan bo, perquè si m'ho dius, Mònica, en un equip, diguem-ne, construït, fet, sòlid, però com que emocionalment és un equip que es veu pràcticament en bolquers, que rep cops i cau d'aquesta manera, aquí és on vaig, que no sé si és el millor escenari.
Bueno, però és que emocionalment el Barça a la Liga és un equip que no se parece al de la Champions. Mm.
También.
O sea, yo en la Liga no le he visto las costuras.
Se ha parecido a ratos, Champions. A ratos se ha parecido. La segunda parte de Celta de Vigo es un desastre. Los primeros 20 minutos en San Sebastián son malísimos.
Pero el Real Madrid tampoco está tan sólido como parece en la Liga. O sea, que el día de Osasuna hubo muchísimas dudas. El Madrid está encajando goles que es que viven la situación inversa. O sea, los goles que está encajando el Madrid en la Liga no los está encajando la Champions, y el Barça es justo lo contrario, ¿no? Y es algo de lo que se habla en el vestuario del Madrid, porque yo recuerdo haberle preguntado a Carvajal y decir, no encontramos explicación. ¿Por qué estamos encajando con tanta facilidad en la Liga y en la Champions no? O sea, no entiendo que desde allí las cosas se ven de otra manera, pero lo que ocurre es que todo lo que rodea en general al Madrid, hay siempre una corriente como de un poco de las grietas, como que se resalten menys, no? Se tapen més.
Sí, sí, sí.
Però les hi, eh?
Sí, sí, sí. I és veritat que aquí segurament les escletxes es mostren molt més al Barça, Marc.
Sí, jo crec
sí,
que...
Sí, aquesta sensació.
Jo crec que, una mica enllaçant amb el que deia el Xavi, crec que no és decisiu el partit des del punt de vista dels punts, des del meu punt de vista. Crec que és important emocionalment, perquè hem vist un equip feble mentalment. I guanyar allà vol dir que no hi ha res que curi lo del dimecres, però home, si hi ha alguna manera de portar-ho una mica millor és guanyant demà. No? Per tant, emocionalment, al vestidor li aniria bé. Després, jo subscric al 100% el que ha dit avui Xavi, de que és un equip en construcció, però és que a la jornada 6 no ho deia, això.
Clar.
A la jornada 6 deia que l'objectiu era guanyar la Champions i la Lliga.
I els títols, Marc, i els títols?
No, potser ens hem oblidat de que primer havíem de fer un equip, i després, si fem un equip, ja veurem si podem lluitar pels títols, no?
Sí, sí.
I després, comentàvem abans, no? La Marta deia allò de la precipitació, etc. En el que fa referència al joc, sí que podem incidir una mica. És a dir, podem fer un exercici aquest matí de dir, abans d'anar cap endavant, fem 10 passes entre tots, quan si anem guanyant 0-1. Però l'aspecte emocional és molt difícil.
Sí, sí.
Molt difícil.
Sí, sí. 12 i la mitjanit. Ara en seguim parlant, però deixeu-me que faci una petita aturada un moment. Hem de canviar un moment de registre perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya, ens allunem un moment dels esports, i tenim el company d'informatius, el Cesc Giró. Hola, Cesc, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Avui s'entregaven els Premis Planeta. Tenim ja guanyadors, Cesc?
Sí, un premi que s'ha anunciat fa tot just pocs segons. L'escriptora aragonesa Luz Gabás s'ha endut el 71è edició del Planeta amb l'obra Lejos de Louisiana. És un premi dotat, recordem, amb 1 milió d'euros des de l'any passat, el més generós de literatura, fins i tot més que el Premi Nobel. L'obra guanyadora explica una història d'amor entre un indi i una súbdita francesa a finals del segle XVIII, en ple colonialisme, una època convulsa on diferents ètnies i cultures convivien amb dificultats a la colònia de Louisiana, que va passar a mans espanyoles. L'obra finalista, que s'endú 200 6.000 euros. És Històries de Mujeres Casades, de Cristina Campos, que explica la història, una història d'empoderament femení, una de les temàtiques més recurrents aquest any entre les més de 850 obres que s'han presentat.
Molt bé, fantàstic, Cesc, doncs n'estem informats. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, fins ara. Call me on my cell phone.
Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Vinga, anem a l'esport. Sabeu què està sonant, no? Sabeu què és el que sona?
Un gafe.
Drake.
Drake.
Un gafe. No, ahir ho parlàvem, a veure. Un moment, Ferran.
Diu demà a la tarda, això.
Exacte, escolta'm una cosa.
Tot el que he llegit deies que és un gafe.
Escolta'm una cosa, ahir la teoria que tenia és aquest tio... Jo crec que es pot fer fotos amb el papa de Roma demà mateix, si vol. Sí, val?
Potser el papa...
Va, a veure què diràs, Ferran.
Jo no sabia que era tan gafe.
No, sí. Però la qüestió és que s'ha fet fotografies amb determinades persones que després els hi anen malament les coses. No?
Ai, després els hi passen coses.
Vale, però amb quanta gent... Per cert, estem parlant de Drake, que és aquest cantant que demà lluirà aquesta...
El logo del mussol. El mussol, el frontal allà de la samarreta.
Sí, per la qüestió de Spotify.
I íntim amic de Benzema.
Ah?
Ah, ja hi som.
Ostres.
I ha fet cosetes amb Memphis, també, no?
Suposo, sí, perquè deuen tenir el mateix rotllo, sí.
De fet, Memphis sona similar a Drake. Ell, les seves creacions musicals.
Però no el segueix tanta gent, em sembla.
No.
Perquè les mateixes visualitzacions.
Aquí tots coneixíeu Drake?
Sí, home.
Oh, carai, val. Tu també, Ferran?
Sí.
És una mica música de...
Sí, ara.
Música d'emprovador.
Per mi és totalment d'emprovador.
Música d'emprovador.
Tu, Mònica, coneixies Drake i la música de Drake o no?
Bueno, me sonaba, vamos a decir. No, la música en sí, sinceramente no.
Val, molt bé.
Ara sí, clar.
Sí, clar. Això és el que lluirà demà el pit al Barça, aquest mussol, aquest logotip de Drake. Esperem que no sigui malastruga, perquè...
Veiem quants titulars dona el mussol.
Exacte, sí. Perquè, insistim, es fa fotos amb molta gent, Ferran. Que n'hi ha uns quants, doncs que els ha passat alguna cosa. Però, si fa fotos... És com la qüestió de Ramsey, que haver un moment que ja la maledicció de Ramsey la ben exagerat fins al final, que l'endemà li passava alguna cosa. Vés a saber qui ja el considerava famós.
Era cosa de
Ramsey.
Que no sé quin equip era, em sembla que la Roma, que va prohibir que es fessin fotos amb ell.
Amb qui?
Amb Drake.
No, home, no.
Sí, sí.
Sí?
Això no té cap mena de...
Vaig a buscar-ho, això.
De veritat?
Sí, sí.
Carai.
Drake?
Molt bé, fantàstic.
Drake.
En fi. Busca Drake, doncs, gafe.
Drake, gafe. Ja posar-ho, vaig a
la propera Manel, millor. A veure, ja podem baixar gafe. La música de Drake, que jo també tinc unes altres preferències musicals, però des d'aquí una abraçada a tothom a qui li agradi Drake. A veure, centrem-nos més enllà de la qüestió emocional, que l'hem allò estat treballant una estona. La qüestió futbolística. Del que es va viure dimecres, i ho enllaço amb el que segurament es viurà diumenge. Aquesta dicotomia, que jo crec que és un debat que s'ha format en les últimes hores respecte a errors puntuals en relació a plantejament, en relació a operativitat de l'entrenador. Què és el més urgent solucionar de cara a diumenge?
El joc.
Sí?
Sí. Val. El joc per davant de les errades. Les errades fins i tot són conseqüència del joc. I el Barça, quan està fent el joc, doncs comet menys errades i juga més junt. Busquets, l'errada que fa en el gol de... el gol de Lautaro, sí, crec que és l'1-2,
sí.
No la cometria tan fàcilment amb un Barça més juntet, que tothom estigués ben col·locat i no en el desgavell que hi va haver la segona part contra l'Inter. Penso que aquest és un cas molt paradigmàtic de que el joc et porta a cometre menys errades. El de Piqué jo crec que és tan greu que fins i tot jugant bé pots estar pensant en una altra cosa i tirar la línia fora de joc malament i pensar-te que un rival no ve. O sigui, és un error molt més groller que el de Busquets, però penso que el Barça ha de millorar en el joc i ha d'intentar recuperar les sensacions que tenia abans de l'aturada. Després de l'aturada, és cert que hi ha hagut dues lesions que per mi són importantíssimes, sí, sí, sí. Que són les de Koundé Araújo, que et permeten jugar d'una manera perquè pots juntar l'equip més a camp contrari, et dona una solidesa en defensa amb Araújo, doncs, que no tens ara mateix, i la posició de Koundé al lateral dret, doncs, crec que estava força ben aconseguida perquè t'assegurava solidesa defensiva, t'assegurava sortida de pilota i una sèrie de coses que Xavi buscava en el seu lateral dret, i ara mateix això no ho té. Per tant...
Compte. Ojo, que hi ha hagut un gosset aquí. De qui és aquest gosset? Imagino que és de la... A veure, la Mònica, no? Ah, val, és teu, Mònica?
Mira, sí.
Val. No, i ara, quin és el nom, si podem saber, del gosset o la gosseta?
Se llama Chopi.
Ah, Chopi, molt bé.
És Chopi.
Molt bé, Chopi, doncs una abraçada des d'aquí al Chopi. Escolta, que si vol opinar de l'11 del Barça o del Madrid, pot, que em ve a problema. Aquí, micròfons, no ens fotos. Mira, val, perfecte, Chopi. Una abraçada, val, fantàstic.
Hi ha nervis.
Cada jugar millor el Barça, en definitiva.
Marc.
Bé, jo crec que ha de millorar moltes coses, no sé si sempre l'error individual és conseqüència de l'error col·lectiu. Crec que no. Crec que hi ha vegades hi ha errors individuals que són perquè estàs
empenat. Els de dimecres?
El de Piqué és un error individual que ve més enllà del col·lectiu. El de Busquets, per mi, és fruit del col·lectiu.
És que el de Busquets
també.
Crec que li donem tanta importància perquè hi ha un error gravíssim d'Eric en el marcatge de Lautaro, també.
Sí.
És a dir, al final ell perd una bola a mig camp, però després hi ha una passada de 40 metres, Eric mesura malament, primer sembla que la vol tallar de cap, després li deixa controlar, després es precipita perquè posa la cama i Lautaro se l'emporta i es queda davant de... Vull dir, crec que s'ha de millorar. I sempre parlem dels errors defensius, que són els que canten més. Però no hi ha errors en els jugadors ofensius? No hi ha errors en els extrems del Barça?
Sí, però no provoquen gols.
La conseqüència no és la mateixa.
Clar.
Per tant, crec que en general les prestacions individuals de molts jugadors del Barça han de millorar, han d'estar per sobre del que veiem ara. I després, col·lectivament, crec que el Barça... Em sorprèn molt que Xavi, sent el jugador que va ser, que tinc la sensació que en el Barça de Xavi la importància del joc està més en els extrems que en els jugadors de mig camp. No veig que el pes dels jugadors del mig camp sigui el que s'imposa per sobre de tot. No ho veig.
Clar.
Jo no ho veig.
Que això, jo sempre, havíem entès que
això
en Xavi seria...
Això m'ha sorprès.
Seria
això
radical, sorprès, en aquest sentit,
no?
En Xavi.
Hem vist partits darrerament que hi ha una passada entre els dos interiors, exemple.
Sí,
una,
sí.
A mirar. En tot el partit. I jo dic, hosti, com pot ser això? En un Barça parit per Xavi Hernández, no?
Que era més que papista
Busquets,
que el Papa.
Xavi, Iniesta i Messi eren aquell mig camp que van enamorar tothom. Aleshores, crec que... És un equip que té molts problemes quan replega cap enrere. És un equip que, a vegades, la distància entre les línies és molt gran i quan passa això Busquets sembla un paquet.
Clar.
I no ho és. Mm. Aleshores, ha de millorar moltes coses. Ha de millorar saber jugar a favor de marcador. Moltes coses.
Sí, sí.
Moltes coses.
Ferran, abans de Ferran, m'expliquis el que penses. M'envia la Laia Coll, ara mateix. La Roma prohíbe a sus jugadores hacerse fotos con Drake. Per tant, confirmada la informació. I això, Laia, això que estic llegint ara, és el compte d'anglès de la Roma? És oficial, això, diguem-ne?
Sí, sí, és el compte oficial que va dir que prohibia fer-se fotos fins al final de temporada amb Drake, els seus jugadors, i el per què. Doncs perquè es va fer una foto amb Aubameyang,
sí.
I l'Arsenal va perdre 1-0 contra l'Everton, també amb Jadon Sancho, i el Borussia Dortmund va perdre 5-0 amb el Bayern. Amb Agüero, i el Manchester City va perdre 1-0 amb el Tottenham, amb Paul Pogba, i el United també va perdre contra el Barça, precisament, també amb Kurzawa, i el PSG va perdre 5-1 contra el Lille.
Mare de Déu,
la llista. Però, si va per fotos amb jugadors, Benzema s'emporta la palma, així que tranquils.
Ah, perfecte. Mira, veus? La foto se l'ha fet Benzema i no el Barça. Per tant, nosaltres tenim el mussol. Perfecte.
Hauries de veure Laia la cara de la Marta.
Sí. No, poema,
o sigui, ja podem anar parlant de que si jugarà aquest, l'altre, que si tal, i que pas... Però si ja estem sentenciats amb Drake, mare de Déu.
A veure, per la qüestió més futbolística i no tan esotèrica, Ferran, que estàvem parlant ara.
Bueno, després de sentir això, és igual que juguin separats o juntets. Línies. No, a veure, jo crec que des de... És evident que hi ha dos Barces, un abans de l'aturada i un després de l'aturada. Si descomptem el partit de Mallorca i no sé quin va ser l'altre...
El del Celta?
No. Si ens centrem sobretot amb els dos de l'Inter i el del...
Sí.
I el del Celta, de l'altre dia, perquè la segona part de l'altre dia contra el Celta...
Demanant l'hora, sí.
És esperpèntica.
Sí, sí.
Ens i després són moix.
Exacte. Però si ens centrem en aquests tres, jo crec que hi ha errades de... Per mi, per exemple, a Milà hi ha una errada de Xavi, sobretot a la primera part, quan col·loca a Rafinha per dins i a Marcos Alonso li dona tota la banda i allò... Jo crec que ni Rafinha s'assabenta de què ha de fer... Ni,
es desnaturalitzen els rols dels jugadors.
Ni Lewandowski, ni Pedri, que també està allà per dins... després rectifica a la mitja part. Mm. Però jo crec que no és casualitat, i em sap greu, perquè crec que... Jo crec que és el millor central de la història del Barça, Piqué. Però no és casualitat que aquests últims partits els hagi jugat Piqué. I no ni Koundé, ni Araujo, ni fins i tot Christensen, que va caure a Milà. Per què ho dic? Perquè jo crec que Piqué no és d'ara, sinó que ja ho venia fent la temporada passada, que va fer una temporada brutal, però quan juga Piqué l'equip es trenca moltíssim més que quan no juga Piqué, perquè Piqué, com que sap que no pot recular, com que no té velocitat ja per tirar cap enrere, el que fa és recular, i recula, i recula, i recula, i això fa, que deia el Marc, que jo estic convençut que Busquets continua sent un bon futbolista, però Busquets va perdudíssim.
Sí, sí, sí.
Perquè les línies que... són grandioses.
Sí, sí.
O sigui, la distància entre línies són brutals. Això, per mi, és un problema, és Piqué, però també un altre problema és Dembélé. Perquè Dembélé, avui Xavi ho ha dit,
ara ho sentirem.
Li he preguntat... Bueno, pues, llavors no...
Sí, no,
no,
espai,
no, passa, no passa res.
No ho dic.
No passa res.
Però, bueno, li he preguntat pel múscul i hi ha hagut un moment que diu que bé, que s'ha de saber també